dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem posar la mirada sobre el llenguatge i la manera com ens expressem. És masclista el llenguatge o ho són, en canvi, els usos que li donem? O què és el llenguatge inclusiu? Per indagar en totes aquestes preguntes, avui hem convidat la Mar Gaia. Ella és la vicepresidenta de l'associació 50-50 i és consultora en temes d'igualtat des de fa 18 anys. Bon dia, Mar.
Molt bon dia, Ona, i moltíssimes gràcies per convidar-me.
Nosaltres encantades de tenir-te aquí. I avui ens agradaria començar una mica plantejant-te el dubte aquest amb què hem iniciat la secció, no? És masclista el llenguatge? Tenint en compte, per exemple, que la forma genèrica del català és masculina o que les paraules variables, el diccionari sempre ens en recull l'entrada masculina.
A veure, hem de tenir present que vivim en una societat androcèntrica, L'androcentrisme és quan allò masculí és la mesura de totes les coses, no? I, per tant, el llenguatge en aquest cas no està al marge, no? I quan fem servir el masculí genèric, el cervell també imagina homes i, per tant, les dones queden fora, no? Jo acostumo a posar un exemple que és quan a l'escola, no?, ens explicaven la descoberta del foc, el que es deia és els homes van descobrir el foc i, per tant, si li demanem a qualsevol persona que tanqui els ulls i que pensi en la descoberta del foc, segurament el que veurà serà un troglodito, no una troglodita, no? O aquests dies, i aprofito per demanar permís per aquesta veu que tinc, perquè estic amb grip, doncs també ho he tornat a veure, no? És a dir, vas al CAP o vas a l'hospital i veus els metges i les infermeres, no? I, per tant, aquí el que fem és marcar rols i a més, amb un llenguatge que estadísticament no és cert, no? Perquè ja fa molt de temps que la carrera de medicina, el 75% de l'alumnat que finalitza la carrera de medicina són dones, no? I en canvi no diem les metgesses i les infermeres, no? Per tant, com el llenguatge aquí també defineix rol i prestigi, doncs s'evidencia d'una manera molt clara.
Per tant, ja ho has dit una mica, però quins problemes presenta el masculí genèric?
Bàsicament, aquesta invisibilització de les dones, aquest biaix cognitiu, perquè al final associem aquest rol amb els rols de més prestigi amb allò masculí. Per tant, el que estem fent també és perpetuar aquests estereotips, metges i infermeres, que deia. I hi ha una cosa que per mi és superimportant, que és l'impacte en referents i en aspiracions, no? És a dir, dificulta que tothom s'identifiqui i influeix en les expectatives educatives i professionals, no? De fet, quan diem, per exemple, no?, que en la carrera estem, doncs, no hi ha vocació en les noies en les carreres tecnològiques, vale? Doncs això és un clar exemple, no només del llenguatge, sinó també d'altres maneres de com comuniquem i com eduquem, però genera aquesta manca de referents i que, per tant, influeix no només en com veiem ara o com entenem el present, sinó que definim el futur també.
Llavors, per fer-hi front, es parla molt del llenguatge inclusiu. Què és aquest llenguatge inclusiu?
Per explicar-ho així com fàcil, el llenguatge inclusiu és parlar i escriure d'una manera que tothom s'hi vegi reflectit, sense estereotips ni exclusions. Com es fa o com el podem fer servir? No és difícil, no és que sigui especialment difícil. El tema és que ens han ensenyat a escriure i a parlar, ens han educat amb el masculí genèric. Per tant, trobar formes a vegades ens pot resultar complex simplement perquè no ens han ensenyat, no? Però bàsicament, doncs, doblant les formes, quan veiem que cal, no?, doncs, escolta, amb els treballadors i les treballadores, aquests col·lectius neutres, com ara dèiem l'alumnat, o mira, en comptes de metges i infermeres, personal sanitari, o estructures que evitin, no?, aquesta marca de gènere, no? Doncs, escolta'm, la persona responsable o a qui li interessi aquesta oferta. El llenguatge és prou ric com per oferir-nos moltes possibilitats i evitar aquest masculí genèric.
Mm-hmm. En aquest sentit, hi ha lingüistes, no?, per exemple Carme Junyent, que han fet molta campanya en contra del llenguatge inclusiu perquè el consideren que la llengua en si mateixa no discrimina, no?, i també que el llenguatge inclusiu són formes molt forçades, això és el que deia Junyent, i que no servien per combatre la desigualtat entre homes i dones. Què en penses d'això, Mar?
Jo respecto l'aportació de Junyent, però discrepo en la conclusió, no? Jo soc psicòloga de formació i, per tant, la llengua és un sistema i l'ús social reforça o no desigualtats. Per tant, el que veníem dient, no, les paraules creen uns marcs mentals i, per tant, si el masculí és la forma normal, doncs acabem normalitzant aquesta centralitat masculina, no? Uh-huh. És cert que el llenguatge inclusiu no és l'única eina contra la desigualtat. A veure, potser seria fantàstic que utilitzant llenguatge inclusiu haguéssim acabat amb totes les desigualtats. Evidentment que no. Però sí que és una palanca i que acompanya totes les polítiques d'igualtat, a tots els protocols, a tota la formació. És a dir, el llenguatge inclusiu no canvia el món sol, però sí que ajuda, sí, a canviar aquesta mirada.
Uh-huh. Allò que diem, no?, que el canviar el llenguatge no ens canvia la realitat, però sí que ens permet presentar-la, no?, d'una manera diferent. Ah, per tant, això. Contribuïm a generar una nova cosmovisió.
Això mateix.
Aleshores, en aquest sentit, no?, parlant del llenguatge concret, més enllà del gramàtic, això que dèiem, per exemple, dels desdoblaments, de les paraules invariables, quina importància tindria, per exemple, la tria lèxica en el llenguatge inclusiu?
Clar, el lèxic és molt important també, evidentment, per evitar aquests estereotips, no? Plores com una nena, les noies estan histèriques, sí? Per tant, evidentment, la tria lèxica és molt important. Ostres, i a mi aquí hi ha un exemple que a mi em resulta molt interessant. Sabeu que el permís de maternitat, fa un temps era permís de maternitat i permís de paternitat. I des de fa pocs anys és un permís, el permís no es diu així, es diu permís per naixement i cura del menor. Uh-huh. Amb aquest canvi d'anomenar-lo, el que se fa és visibilitzar tota la diversitat familiar i, a més, ha tingut una... No només pel tema del llenguatge, però jo crec que en el tema del llenguatge aquí també ha influït molt. Hi ha una sentència en la qual una mare... una família monomarental, ella és mare sola, té una criatura i llavors li demana la Seguretat Social, a més de les 16 setmanes de permís, doncs li demana les altres setmanes, que serien 10 setmanes, no?, per cuidar el menor. I, en principi, la Seguretat Social li nega, tot això escala amb judicis i demés, i precisament aquest any va sortir la sentència. I la sentència, que li dona la raó a la treballadora, és superinteressant, perquè la sentència el que ve a dir és, mira, això no és un permís per la treballadora o pel treballador pel seu gaudi. És un permís que té per tenir cura del menor que ha nascut. Per tant, clar, no pot ser que un menor tingui menys dret a la cura pel fet de tenir una única persona progenitora. Uh-huh. Vale? Poso aquest exemple, que no té potser res a veure amb el llenguatge inclusiu d'això que estem parlant, però per mi sempre El poso com a exemple de dir com les paraules i com la manera de com anomenem les coses canvien no només la realitat, sinó la manera que estem entenent aquesta realitat o, en aquest cas, aquests drets, no? I, per tant, això t'en portes el llenguatge quotidià dels llibres de text, de la literatura, és exactament el mateix.
Moltes vegades és canviar el focus, no? Posar la mirada en un altre lloc. I en aquest sentit, quins reptes ens planteja aquest llenguatge inclusiu?
Bueno, els reptes, bàsicament, és que no tenim formació al respecte, d'acord? Cal un canvi cultural, és a dir, per poder canviar la manera en què expressem i per poder canviar aquestes paraules, cal aquest canvi cultural, però manca formació en aquest sentit. Però quan dic formació no vull dir només un curs de llenguatge inclusiu, és a dir, formació des de les escoles, des d'una primària. I aquesta formació i aquest entrenament que ens permeti trobar aquesta fluïdesa i aquesta naturalitat, no? Trobar fórmules clares, curtes. De fet, el llenguatge inclusiu és molt més fàcil quan el fas servir de manera escrita, perquè llavors pots revisar, no?, una miqueta allò que has escrit i tocar, i és molt més difícil amb l'oralitat, no? Perquè no pots revisar el que acabes de dir, no? Per tant, insisteixo, jo crec que el que cal és aquest canvi cultural i que, per tant, se potenciï aquesta inclusió a les escoles.
Mm-hmm. Clar, i ara també deies això de trobar fórmules més curtes, no? Perquè a vegades el llenguatge inclusiu el que ens passa és que ens perdem una mica amb desdoblaments que ens fan les frases molt llargues, o a vegades hi ha qui ha optat pel femení genèric, que també a vegades pot crear confusions. Com ho veieu, tot això?
Jo crec que és qüestió d'entrenament, eh? No és tan difícil. És difícil a l'inici, després no. Però mira, ara que dius el femení genèric, aquest és un exemple que jo sempre poso. És a dir, si m'hi poso a parlar en femení genèric, a la gent li sembla estrany. I a vegades, quan, no? si a classe o tinc senyors, els homes s'hi senten representats, no? Doncs és exactament el mateix, no? Jo crec que és un tema d'entrenament. De veritat que no és tan complicat, perquè afortunadament el llenguatge és prou ric com per poder-nos oferir moltes estratègies a l'hora de fer-lo servir.
Estem parlant de llenguatge inclusiu, però hi ha qui va més enllà, no? I qui ens planteja el llenguatge no binari. Què és aquest llenguatge?
El llenguatge no binari seria aquell en el que no marca el gènere, sí? Mm-hmm. És aquest, entenc, que m'estàs preguntant sobre aquest altri o no,
exacte,
en català.
Exacte, sí, fan les terminacions amb la i.
Ah, exacte. Vale, és a dir, si el llenguatge inclusiu també cerca visibilitzar les dones i els homes, el llenguatge no binari el que proposa més són recursos per no marcar aquest gènere. Això seria el llenguatge no binari.
Aquest sí que potser s'està utilitzant menys, no?, per aquests reptes que planteja el fet de crear com una gramàtica nova que fins ara no està prevista, no?
Bueno, jo crec que estem molt lluny d'aquest llenguatge no binari, a nivell d'acceptació social, a nivell d'acceptació institucional, vull dir que en aquest sentit també cal pedagogia i criteris, no? I per una altra banda, però això ja és la meva opinió, compta amb aquesta neutralitat, no? Perquè jo sempre dic que la neutralitat no existeix. Uh-huh. I que, per tant, massa vegades, quan parlem de neutralitat, vol dir una neutralitat androcèntrica, no? Llavors, de vegades és com tornem a la casella de sortida, no? Simplement és aquesta reflexió. La neutralitat no existeix. Això és com la roba, no? Que la roba genderless, no? Que no té marca de gènere. Si te la mires bé, és roba amb patrons, la majoria de vegades amb patrons masculins, no? Per tant, què vol dir no tenir marca de gènere, no? Uh-huh. En aquest sentit, simplement aquesta reflexió. A mi em sembla un tema superinteressant. El que passa que crec que encara estem molt verds en aquest sentit.
I ara, deixant una mica, ja hem parlat molt del llenguatge, el deixem una mica de banda. Si ens fixem en el desenvolupament de la conversa, es poden reproduir desigualtats o estereotips també en aquestes interaccions?
Oh, i tant. De fet, la professora Irene Llúfera, que té un llibre, l'adoro, de fet, sóc una gran fan seva i de tots els seus estudis. Ella té un llibre molt interessant que es diu Qui parla i qui calla, on precisament el llibre el que diu és el llenguatge, a més de les formes gramaticals i lèxiques, va més enllà, no? I per tant aquestes, les relacions, les reunions, com funcionen, qui té la paraula, qui ocupa més minuts, qui té més interrupcions, és superinteressant en aquest sentit, no? Aquesta observació i bueno, tot allò que explica la Irene en el seu llibre, no? Per mi això és superimportant també, i el connecto amb la idea aquesta dels dividends patriarcals, no? És un concepte que em sembla molt interessant, no? Que són, bueno, doncs aquests avantatges quotidians que tenen molts homes sense adonar-se'n, i que serien això, no? Pues més temps de paraula, més credibilitat, inclús més permissió d'error, i que al final doncs tot això van sumant oportunitats i reconeixement.
Uh-huh. I és un tema que sovint ens passa desapercebut, no? No ens n'adonem que com a dones a vegades callem més.
Uh-huh. Absolutament, ho tenim absolutament normalitzat, però ho tenim normalitzat des de l'escola, perquè al final el llenguatge també és l'ocupació de l'espai, i és l'ocupació de l'espai públic. I per tant, en una reunió, qui està parlant més minuts està ocupant també més espai. Sí? I l'exemple claríssim és el camp de futbol, que ja sé que les nenes ara doncs, juguen una miqueta més a futbol, però encara a les escoles sí, juguen més els nens que les nenes. Molt bé. Si mirem en l'espai d'un pati d'escola quin és no, l'espai, allò que ocupa més espai, perdona, és el camp de futbol, i que està ocupat majoritàriament per nens. I als voltants, sí, als marges, estan les nenes. Estan assegudes, estan jugant altres coses i de més, però estan als marges, estan al voltant. Aquesta ocupació de l'espai públic que ja comença al pati de l'escola és el que després passa a les reunions, més igual si és una reunió de feina o és una reunió familiar, amb la ocupació també de l'espai de temps d'expressió, no?
Uh-huh. Doncs Mar, moltes gràcies per explicar-nos tot això, per descobrir-nos el llenguatge inclusiu, i ens quedem una mica amb aquesta idea, no? Que hem de reivindicar el nostre espai com a nenes, com a dones, ja des de petites, des de l'escola primària, i de començar a utilitzar aquest llenguatge inclusiu i també fixar-nos en com es produeixen aquestes interaccions, no? De conquerir el nostre espai també en les converses.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Ona. Moltes gràcies.